Fonemes i cordes amb Carme Martín de la Torre.
Hola, sóc la Carme. Avui parlarem amb una companya, una gran professional que viu i treballa a prop nostra. Us la presento, es diu Anna Esclusa. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Voldria que ens expliquessis qui ets i què fas.
Bueno, doncs jo com a formació inicial, diguéssim, soc pedagoga, vaig fer pedagogia aquí a l'Autònoma fa uns quants anys, i llavors quan vaig acabar la carrera, quan l'estava acabant, sabia que no em donaria feina a ningú, perquè els pedagogs no ens donen feina a ningú, i vaig anar a unes jornades a les que va venir una senyora alemanya, una psicòloga que es deia Ursula Bücker, que em va parlar del concepte d'estimulació basal, i a mi em va fascinar. Em va semblar molt interessant, de manera que vaig pensar que, bueno, que quan acabés la carrera ja sabia què faria. Em vaig buscar una beca a través de la Generalitat i me'n vaig anar a fer pràctiques a Alemanya per aprendre el concepte de l'estimulació basal.
Ara ens explicaràs què és l'estimulació basal?
Mira, l'estimulació basal és un concepte que es va pensar en principi per nanos amb pluridiscapacitat. Pluridiscapacitat vol dir, doncs, diversa discapacitat, val? Pluridiscapacitat. Són nanos que tenen dificultats de moviment, dificultats visuals, auditives, cognitives, no? Que potser el raonament, el pensament no funciona prou bé. I aquests nanos, als anys 70 a Alemanya, estaven a casa, no anaven a l'escola. En aquella època es va fer un canvi de lleis i a partir d'aquest canvi de lleis tots els nens tenien el dret i el deure d'anar a l'escola. Llavors, clar, això era un progrés a nivell social, però era un problema a nivell pràctic per les escoles, perquè, clar, tu imagina't, als anys 70 les escoles eren pissarra, pupitre, i, clar, què hi fa un nano que va amb una cadira de rodes, que potser la cadira és tan gran que ni entra per la porta de l'aula, és que té el cap doncs, baixat tota l'estona, que amb prou feines hi veu res, què hi fa un nano en una aula així, no? Llavors el pedagog Andreas Fröhlich, que és el pare de la criatura, el pare de l'estimulació basal, va rebre l'encàrrec de pensar en un currículum, això vol dir uns continguts, per oferir aquests nanos a les escoles. I d'aquí va sorgir el concepte de l'estimulació basal. La idea és, cadascú és l'actor del seu propi desenvolupament, jo no puc desenvolupar cap persona, és a dir, si algú tira endavant cap a algun camí, és perquè ell i només ell ho vol. Si no, jo puc rebutjar qualsevol oferta que me facin si no va a la línia dels meus interessos i d'allò que a mi m'arriba. Llavors, quan una persona té una pluridiscapacitat, aquesta capacitat de desenvolupament es queda, nosaltres diem, de reduïda o concentrada en el que és l'esfera corporal. És a dir, jo he d'entrar en contacte amb el cos d'una persona per poder arribar a ella. Jo no puc, per exemple, un clàssic nano amb una pluridiscapacitat, difícilment m'hi podré comunicar parlant, perquè encara que ell em pogués entendre, que és difícil en aquests casos, no em podrà respondre en aquest llenguatge. Llavors he de buscar altres vies per arribar amb ell. Les vies més clàssiques són el contacte i el moviment. Això ho entén tothom. És a dir, un nadó, quan neix, ja entén el llenguatge corporal.
La comunicació corporal, d'una altra persona envers amb ell.
Exacte, exacte. No?
Llavors, voldria preguntar quin tipus de... Vale, entenc el plantejament de contacte, però quin, com...
Llavors la idea és, hi ha tres àrees bàsiques, els pedagogs partim de capacitats, no de dèficits, no? Llavors Fröhlich va dir, quina capacitat té qualsevol persona per molt pluridiscapacitada que pugui arribar a ser? Doncs ell va arribar a la conclusió que té capacitat per percebre estímuls somàtics, és a dir, corporals, basats en la pell, la musculatura, estímuls vibratoris, els estímuls vibratoris es perceben a través dels ossos del cos, de l'esquelet, i estímuls vestibulars. Vestibulars té que veure amb el moviment i el sentit de l'equilibri. Per què diu això? Doncs perquè una persona neixi, en vida intrauterina tu has hagut d'organitzar aquests estímuls mínimament, si no, no tira endavant.
Viu.
Val. Exacte. Val? Qualsevol persona que hagi sobreviscut un embaràs, de 6, 7, 8, 9 mesos, els que siguin, ha integrat mínimament aquest tipus d'estímuls. Per tant, treballem amb ofertes corporals basades en el contacte. Si jo faig un gir a una persona molt ràpid, el més fàcil és que s'espanti, li pugi el to muscular, se'm posi neguitós o enclavi un bolet, si fa falta.
Evidentment.
Per tant, com puc explicar sense paraules, sinó amb el seu cos, com puc anticipar, com puc començar a girar el cap per indicar-li la direcció cap on vull anar, com puc després rotar la resta del cos, puc oferir aquí un balanceig perquè senti, ahà, ara estem en aquesta posició i a lo millor, per exemple, ens anem a sentar. He de combinar aquesta mena d'estímuls barrejats amb com moc aquesta persona, sí, és a dir, la velocitat a la que jo faig les coses, per oferir, per acabar creant situacions que puguin tenir un significat.
Exacte, és el que t'anava a preguntar. Val? Entenc que això també s'ha d'organitzar d'alguna manera perquè també pugui tenir un significat, perquè aquest estímul repetit vulgui dir una cosa que aquesta persona pugui entendre.
Exacte. Per la basal és molt important. Jo ara t'he explicat una de les 7 àrees bàsiques, que és la percepció. Seria això, somàtica, vibratòria i vestibular. Però per l'estimulació basal diu que el desenvolupament es dona en 7 àrees bàsiques. Es podria repartir en més àrees o en menys, però a grosso modo són 7, que són percepció, que és la capacitat de rebre estímuls de l'entorn o del meu propi cos, cognició, la capacitat per pensar, per raonar, moviment, el moviment és el moviment, experiència social, és a dir, relació amb els altres, afectivitat, els meus afectes, les meves emocions, i experiència corporal, no? com visc jo la relació del meu cos amb l'entorn i l'àrea de comunicació també. Doncs tot això es dona al moment. Quan jo canvio un bolquer, hi ha experiència social, hi ha comunicació, hi ha moviment, hi ha percepció, hi ha cognició, d'acord? Hi ha, o hi pot haver-hi, totes aquestes àrees bàsiques en moviment, en acció. La feina des de l'estimulació basal és fer que s'activin al màxim d'aquestes àrees perquè aquesta persona pugui comprendre, ahà, m'estan canviant el bolquer.
Vale. I de quina manera aquesta persona es pot comunicar a través de l'estímul basal amb vosaltres, amb els seus pares, amb els cuidadors? De quina manera es pot aconseguir?
Mira, quan va començar la basal, als anys 70, es feia molt treball quantificat, val? Doncs es media la temperatura corporal, es media la sudoració, es media el to muscular, es mesurava la freqüència cardiorrespiratòria, per veure quin efecte tenia en una persona una oferta determinada. Ara, gràcies a tot aquest temps d'observació, ja tenim una mica més clar què és tot allò que es pot observar. En basal, la no comunicació no és possible, és a dir, no hi ha persones que no es comuniquin. El que passa és que nosaltres hem d'afinar una mica més l'ull per poder llegir, no?, senyals comunicatius que està emetent l'altra persona. Formes de comunicació, doncs les més bàsiques serien quan algú se li posa la pell de gallina, per exemple, quan li canvia el to de la pell, quan sua, no?, d'una manera exagerada, quan se li agita la respiració, canvis en la respiració, això és comunicació, però està en les meves mans donar-li aquest valor comunicatiu. Si jo no estic allà per recollir, ostres, li està canviant la respiració, algo passa, aquest senyal se perd.
Jo entenc que aquesta estimulació basal és tan important, no només de cara al professional que treballeu, sinó de cara a les famílies i a les persones,
sí, sí,
no? Perquè vegin que la persona que té una prodiscapacitat del nen també necessita comunicar-se, també necessita una sèrie de coses. És així?
Sí, sí.
I com ho feu?
Mira, a més és la part com més difícil, no? Perquè com a pare tu esperes genètica i intuïtivament unes respostes del teu fill. És a dir, si jo dono un petó, dono una abraçada, espero que hi hagi una acomodació, és a dir, que aquesta persona em respongui activament, ja sigui amb una rialla, amb una abraçada, amb una carícia. Jo espero una resposta activa i positiva de l'altre. Estem preparats genèticament per esperar això. Què passa quan el pare d'un nen amb una pluridiscapacitat dona un petó ben fort a la galta del seu fill? Doncs potser se li pot desencadenar un patró asimètric, no? Es tensa el cos, es disparen els braços, és a dir, aquell pare no rep allò pel que està preparat, sí? I això és molt... Jo sempre ho dic en els cursos, no? És molt difícil com a pare, si estàs sol, aprendre a llegir aquests senyals comunicatius que són diferents d'allò que tu estàs preparat per rebre. Per tant, jo crec que és una funció vital dels professionals ensenyar a les famílies EO. Fixa't que se li dispara aquest patró en aquest i en aquest moment determinat, no? Això pot ser, en aquest cas, senyal d'alegria. Com hi pots respondre? Per exemple, un nano que està, no, que se li ha disparat aquest patró, potser no el pots arreplegar amb braços perquè corporalment no és... No? Potser encara se li dispara més el to i encara puja més. Doncs jo crec que els professionals són els que poden donar idees de, mira, si et poses tu, si t'estires tu al seu costat i li passes el braç per darrere del cap, veuràs com cedeix una miqueta. La basal és molt important per les famílies i a mi, per exemple, jo dono cursos d'estimulació basal i els cursos amb els que més disfruto són els cursos en els que barrejo professionals i família, perquè ens necessitem mútuament, no sé com dir-ho.
Sí, jo entenc, a més tinc la sensació com mare que seria... que a vegades pot ser, no sé si dir dramàtic, però la sensació de tenir un fill i no poder comunicar-te o expressar el teu amor, inclús enfront de la frustració d'aquest nano, de les seves expectatives de vida, ja són limitades, no puguis com mínim o no pugui aquest fill teu entendre que hi ha un amor i que realment hi ha una forma de poder comunicar-te amb ell. Entenc que aquest tipus de treball ha de ser molt important, no sé... Evidentment pels professionals, però molt, molt pels pares.
Sí, sí.
Vale, jo volia preguntar també quins professionals, on es pot trobar l'estimulació basal, què poden fer molts pares que poder no coneixen aquest tipus de tractament, si hi ha alguna manera de fer-ho amb un cost mínim, si realment està dintre de totes les opcions de la xarxa pública. Bueno, què és, on està, on es pot trobar, què podem fer els pares que podem tenir aquestes dificultats.
Val. Mira, primer, que la basal va començar, com et deia, no?, amb nanos amb pluridiscapacitat, però actualment es fa servir en moltíssims àmbits. Per exemple, jo no treballo amb nanos amb pluridiscapacitat, jo treballo amb gent gran amb demències i treballo amb dany cerebral sobrevingut, gent que ha tingut accidents de cotxe, traumatismes, vessaments cerebrals. Qualsevol persona que tingui limitacions en la seva capacitat per percebre, per moure's i per comunicar-se, pot rebre estimulació basal. Tingui l'edat que tingui, la patologia que tingui, perquè en basal no parlem de patologies, parlem de necessitats i camins de vida. No? Després, la basal, com que va començar en aquest àmbit de la pluridiscapacitat, nosaltres som aquí a Espanya tres formadors. De moment només som tres. El Carlos Pérez, la Bàrbara Gola i jo. Llavors, tant el Carlos com la Bàrbara fa 15 anys que treballen, que estan donant a conèixer aquest concepte en l'àmbit de l'escola d'educació especial. Vull dir que hi ha moltes escoles a tot Espanya, perquè s'han fet un fart de viatjar i de difondre, hi ha moltes escoles que ja tenen integrada la basal dins la seva metodologia de treball a les escoles. Vull dir que això, potser hi ha pares que no ho saben, però els seus fills ja estan rebent basal a l'escola. Això seria altament possible, perquè hi ha molta difusió. Llavors, jo m'he incorporat com a formadora, ara fa, no sé, perquè el temps va que vola, però jo diria que 6 anys, una cosa així, i jo m'estic encarregant sobretot de difondre-ho en l'àmbit això que et dic de geriatria i el que és població adulta. Llavors, sí que fem, per exemple, ja ara tenim un projecte amb una residència pública de gent gran per intentar fer un projecte pilot, com podria funcionar una residència a partir de l'estimulació basal. I bueno, llavors anem fent cursos per les institucions que ens ho demanen. Sempre diem, bueno, demaneu un FORCEM, que passa que ara en temps de crisi la cosa està una mica més, no?, perquè pugui ser un curs subvencionat. Però vaja, en aquesta formació hi pot accedir tothom. I quan dic tothom, vull dir tothom. O sigui, simplement ser major d'edat i tenir capacitat per rebre-ho i ja està.
On podem trobar, on poden trobar els pares, els professionals, més informació?
Val, jo crec que el més senzill és la nostra pàgina web, estimulacionbasal.net, en castellà, estimulacionbasal.net, i en allà hi ha informació una mica sobre què és la basal, i sobre també tenim el... Bueno, penjat la programació de cursos oberts, perquè fem cursos per institucions, però també fem cursos oberts d'aquest any 2012, el que oferim els tres.
Molt bé. Hi ha alguns consells o idees a les famílies que puguin tenir algun familiar que ho necessiti?
Potser així, a grosso modo...
Més en gent gran, no ho sé, tu mateixa.
Sí. Bueno, una cosa molt difícil. Treu-te les teves idees del cap i deixa't portar. Escolta l'altre. Mira què fa i intenta limitar. Intenteu construir un diàleg a partir de les seves formes de comunicació, no de les teves. Si fa sons, doncs a partir dels sons. Deixa't estar, no hi pensis, no paris a pensar en el que tu vols. Si fa moviments, doncs a partir d'aquests moviments. Com els puc acompanyar i com els puc intentar potser ampliar una miqueta. I observa, observa, perquè veuràs que el teu familiar es comunica de moltes altres formes, no? De formes, doncs això, que tenen a veure amb l'expressió facial, amb el moviment, amb la forma de respirar, de sospirar, i que potser no els hi donem valor perquè nosaltres, malgrat que també les fem servir en el nostre dia a dia, perquè no deixem de fer-ho, ens hem com enfocat massa en lo verbal. I això ens dificulta escoltar les altres maneres que tenim d'arribar als altres.
Molt bé, realment és un consell molt, molt interessant. Ja veieu quin tipus de professionals tenim a la nostra zona, amb unes idees i una manera de treballar molt, molt interessant i molt, molt positiva. Jo penso que si teniu algun dubte, podeu enviar, o voleu demanar més informació, podeu enviar també un mail a la ràdio, ja ho sabeu, radio@santceloni.cat. I per avui és tot. Fins una altra. Adeu.
Adeu.